Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, avui he fet el pop-up des del CCCB, on hi ha l'exposició d'intel·ligència artificial, i això és molt, molt, molt interessant. I clar, he pensat de portar un avatar meu, no sé, o fer-me un holograma, i al final saps que he decidit portar la Mariola Cubells. Mariola digital versus Mariola analògica.
Així és la gent pop-up. La Júlia escolta podcast a Spotify. El David ha fet una eina d'IA per trobar tendències. El Marc és un enamorat de Filmin. L'Aitor segueix l'NBA al mòbil. La Clàudia mira a TikTok productes virals. El Joan troba amb Google Maps els millors restaurants. La Mireia és a totes les apps per trobar parella. I la Mariola ha practicat amb la IA i ha fet això.
Benvinguts al nou pop-up.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Visitem l'exposició sobre IA al CCCB amb Mariola Cubells.
Hola a tothom, al pop-up d'avui he decidit portar una altra Mariola, el meu alter ego, en aquest cas la Mariola més analògica, que és la meva amiga, companya, col·laboradora, la Mariola Cubells. Hola, Mariola.
Com estàs?
Que encantada d'estar aquí.
Ai, sí, que jo sóc la analògica.
Tu ets analògica, jo la digital.
Bueno, va, sí, és de bé.
I hem de fer un híbrid entre les dues Marioles, jo crec.
Però jo, després d'estar tants anys amb tu, sóc menys analògica, eh? També t'ho dic.
I jo una mica més analògica amb coses que tu m'has posat a l'aparell. Per tant, avui, en aquesta exposició sobre intel·ligència artificial, tenia moltes ganes, ja que a mi se'm diu tant l'etiqueta de divulgadora, dic, he de fer, o sigui, he fet tantes entrevistes sobre intel·ligència artificial que necessito entrar a una exposició amb algú que no estigui tan avesat amb la IA,
jo,
no?
Vamos, has donat la, estàs amb la persona indicada, perquè crec que no tinc ni idea del que vaig a trobar-me ahí dins.
Doncs avui ara descobrirem què hi ha en aquesta exposició, però abans portes moltes setmanes amb aquest llibre.
Sí.
No? El mejor que nunca. Clar, tu aquí parles
de... Tu ja
de...
te l'has de llegir.
Jo me l'he llegit. I tinc una petita part. Parles una mica de mi.
I tant.
D'una TED que vaig fer, una TED
Talk. Tant.
Però en aquest cas parles de pioneres i parles també, és una mica crònica social, jo crec, no?
Bueno, és una crònica, en realitat. Sí, sí, és un relat que, sincerament, jo pensava que faltava, saps? Vull dir, jo crec que hi ha relats de dones molt grans i de gent molt, molt jove, però jo crec que aquesta franja d'edat de les dones que anem cap als 60, que estan... nascudes al voltant dels anys dels 60, crec que no hi ha un relat per a d'elles. I jo he volgut reivindicar a aquesta generació que sembla que varen trencar sostres de vidre, senderos que estaven per fer, vull dir, tinc la sensació d'haver sigut pionera jo també, sense adonar-me'n de què ho era. Llavors el llibre és això.
Parles també de que també és la primera generació, que és la que estan al voltant dels 60 anys, que parleu en els fills de tu a tu, no?
Ai, sí.
No sé si tu, a nivell digital, a nivell tecnològic, jo sé que tu amb la teva filla també heu parlat d'aquests temes, no? I que compartiu coneixement,
sí.
No?
A veure, jo estic prou posada en les coses més bàsiques per qüestions d'operativitat meua del treball i perquè és de veres que amb la meua filla jo m'he esforçat més per poder parlar no només el mateix llenguatge digital, sinó el mateix llenguatge de carrer, no?
Sí.
I m'he esforçat en entendre-la, en saber què veu, en saber què pensa, en saber com es maneja ella a les xarxes, al món digital, i això a mi m'ha fet modernitzar-me en coses que a lo millor... També és de veres que jo soc molt curiosa, és que a mi m'interessa.
Clar, a veure, és que
aquí, és el meu
hem dit món, això,
també.
Mariola digital, Mariola analògica, però evidentment tu estàs molt posada
no,
amb
però
xarxes,
perquè
no?
Jo soc molt curiosa i jo per a mi este temps és el meu. Vamos, el llibre ho reivindica moltíssim, igual que era el meu quan tenia 30 anys, no? Llavors per a mi m'interessa molt
potser...
el que és això, encara que no ho entenc.
El que seria comú de les dues Marioles és que nosaltres volem viure el 2024, o sigui, som del 2024 i volem i no ens fa mandra estar el dia, no?
A mi no, jo estic encantada i a més jo seria de les integrades, en allò de les apocalíptics de les integrades, però jo ho he segut sempre, de les integrades. A més, a mi m'interessa sempre la última novetat, les corrents noves, tot això m'interessa moltíssim.
Per tant, ara entrarem aquí de forma positiva.
I tu m'ho has d'explicar.
Però tu creus que hi haurà moltes dones explicant en la IA,
doncs
l'intel·ligència artificial?
Jo pensava que no, però reflexionar t'he dit, a lo millor és un món nou que a mi se m'escapa i sí que hi ha una presència femenina major que en altres coses que no són tan digitals.
Doncs
no
ara et faré un spoiler com una casa.
Vale.
La primera persona que va programar un ordinador al món, saps què era?
Era una dona.
Era una dona, i ara sí, l'anem a buscar aquí dins.
Molt
què
bé.
Et sembla? Va, anem.
Perfecte.
Hem entrat a l'exposició IA Intel·ligència Artificial, hem vist un lloc ple d'altaveus que parlaven de l'apocalíptic, o sigui, mitjans de comunicació explicant titulars què passa amb la IA, ens hem quedat així una mica garratibades, però ara hem arribat a una zona, ja que parlaves del llibre més de crònica social, d'una mica la IA a la nostra vida. El Centre de Visió per Computació de Catalunya ha fet un comptador de manifestacions en una jornada castellera, per exemple, compta amb una imatge i amb intel·ligència artificial, quanta gent hi ha allà? Què et sembla això?
Mira, la primera persona a la que li vaig sentir parlar d'això va ser tu, i el que més m'agrada d'això és que això acaba amb aquestes dades intencionades, malintencionades moltes vegades, dels mitjans tradicionals que agafen la dada que ha donat la Guàrdia Civil o l'Ajuntament.
Segons tal,
en la tal manifestació n'hi ha... Bueno, pues així tenim la possibilitat d'acabar per a sempre amb dades errones o això, malintencionades.
Sí, sí. Sí, fa pensar.
M'ha paregut meravellós.
Amb una imatge i clar, a més són anonimitzades.
Però, a veure, ens hem de fiar, per tant, no?
Sí,
perquè
sí,
això
sí,
és superfiable,
sí.
Clar. Ahir la intel·ligència artificial no pot ser manipulada en això, no?
No. Perquè,
segur, eh?
No, perquè la intel·ligència artificial li dius, mira, si veus una coseta així rodoneta amb una mica de cap, de cabell, és una persona. Llavors,
vale.
Quantes persones hi ha aquí? Doncs
pues a mi em sembla... Això, a mi em sembla un pas...
Clar.
Un avenç.
Bé, no us penseu que guarden noms i cognoms, perquè això són dades anonimitzades.
Sí.
Mira, aquí una altra cosa. A casa teva no sé si tens molts aparells connectats,
sí.
Tens assistents de veu
sí,
i tot
sí.
Això.
Tinc de
aquest
tot,
és un experiment molt xulo que han fet i que hi ha aquesta cosa de... Tenim uns aparells que ens fan la vida diària més fàcil. Mira, aquí algú afaitant-se,
sí.
Parlant amb l'assistent de veu, però en canvi...
Que te vigila.
Estan gravant.
No, clar.
Et sents controlat? Tu què? Tu què en
jo
penses
no.
D'això?
Jo no, perquè jo sóc super confiada, super descuidada i super integrada. Llavors, jo, sí, i super vaga. Llavors, si me facilites la vida, estic disposada a pagar el peatge que faça falta per a... A més, no li tinc massa por jo a tot això. És a dir, que te poden pillar en un renuncio i tal. Bueno, no em preocupa massa. Suposo que si tinguera una part de la vida fosca, me preocuparia més. Però també em pareix un avanç.
Mira, a l'altre dia, què et va passar? L'altre dia vaig perdre per Manresa el cotxe, no recordava on l'havia aparcat, i jo com que sempre... Clar, la geolocalització sempre em fa por d'estar sempre geolocalitzada, i jo tinc desactivada la geolocalització de Google Maps segons en quins moments. Clar, què em va passar? Si hagués tingut activada la geolocalització, hagués mirat l'historial i hagués trobat el meu cotxe.
No, a mi m'interessa saber per què tens desactivada la geolocalització.
Bueno, perquè en plan...
No, vull saber una resposta.
Perquè sempre dic, jo no vull que la gent sàpiga on sóc, ni la meva família. Clar, si ho tens localitzat, et poden trobar en qualsevol moment.
Per tant, és un peatge que has de pagar.
Totalment.
És a dir, se te perd el cotxe.
Ho tornaré a activar, m'és igual, que sàpiguen, perquè en aquell moment m'hagués anat bé.
I si te segresten?
M'hagués anat bé, sí. No, ho dic, que tens aquesta dicotomia, dic la...
Jo no la tinc.
No la tens, no?
Jo no la tinc. A por ello.
Va, continuem. De moment estem positives.
Totalment. Jo estic a favor de tot, sí, absolutament. Mira, no deies lo de les dones, pues hi ha un fum de dones. Sí que he trobat dones.
Perdona, dius que has trobat dones a l'Expo?
Sí.
I ja? Vols que et digui una cosa?
Dime.
No són dones reals, o sigui, no existeixen, aquestes persones no existeixen.
Què dius?
Totes aquestes persones estan fetes amb intel·ligència artificial. No, mira...
En sèrio?
Sí, és el col·lectiu de Workers. El 2019
m'encanta.
Van agafar totes les fotografies de persones a la xarxa social Flickr,
sí.
I han creat, doncs això, persones, de totes les fotografies que han recopilat, han creat aquestes persones.
O sigui, jo pensava que eren dones que estaven immerses en la qüestió de la intel·ligència artificial. Bueno,
doncs
res,
no existeixen, però això sí que és ben bé el futur, no? De començar a crear... Te recordes que fa alguns mesos va fer com molt viral que tothom es feia fotografies a l'estil d'estudiant dels anys 90,
sí,
amb la toga, com en plan a l'americana?
Sí.
I la gent pagava 7 euros euros, no? Diuen, ens vam quedar amb que la gent pagava 7 euros per tenir aquella fotografia i lo fort era que estàvem que... entrenant una intel·ligència artificial.
I que tu podies realment crear el teu.
Clar, però que en un futur igual arribaràs a un banc d'imatges i trobaràs algú que s'assembla a tu, perquè tu vas donar aquella fotografia.
Vas donar, sí, sí, és de veres, veus? Clar, això no ho pense mai.
Clar, no ho penses, però...
Això no ho pense mai. I hauríem de pensar-ho, com?
Mira, no sé, ara estan legislant perquè el tema fotut amb tot això de la intel·ligència artificial generativa és el fet que amb imatges, amb veus, amb música, entrenes les màquines. Llavors,
clar,
els que estan creant tot això han de tenir el permís de la, tot el que fan servir,
que,
no?
Per exemple, els que ens dediquem a la ràdio, és que tu això no, és que no ho pots controlar, és posar-li portes al camp, no?
O sea, dir, no pots controlar, però sí que ha d'haver-hi una regulació perquè, clar, si algú fa servir totes les imatges, tu que has fet molta tele, o sigui, algú podia crear una altra Mariola, la tercera Mariola en discòrdia, no?
Ja,
sense el teu permís,
és que
no?
Jo crec que això nosaltres, jo és que no, estic segura que jo no podria controlar-ho, llavors jo he de deixar-me fer. No?
Bueno, sí que es fa tecnologia inversa, que tu ara, per exemple, amb una IA podries mirar tot internet la gent que ha fet servir coses teves. O sigui, s'està fent també tecnologia
inversa.
Quina mandra
me fa això a mi.
T'és igual, no?
M'és igual. És que m'és igual. És que jo estic bé. És que no... De veres, jo estic adaptant-me als nous temps, als temps que estem. És a dir, i lo que és evident que tindrà perills i tindrà coses que hem de regular, però quan qualsevol avanç científic... No
però
sé,
bueno, llavors... Però hi ha una altra cosa que és...
Això, no m'atabala.
Hi ha una altra cosa que també és en el moment que creen persones que no existeixen o, per exemple, que li posen veu a un president, no sé, president de la Generalitat, li fan dir coses que no ha dit, no?
Les fake news ahí estan, va,
haurem de vigilar molt, no? Mira què és real i què no és real, però jo crec que estarem com una miqueta ja més educats a veure-ho de seguida, no?
I sobretot jo crec que n'hi haurà eines també per poder-ho fer,
per certificar-ho,
o no.
Va, anem a veure si hi ha més dones.
Vinga, va.
Aquí amb el Lluís Nacenta, és el comissari de l'exposició que estem veient avui. El seu perfil ja indica una mica cap on van les coses, perquè Lluís és escriptor, músic i investigador. Hola, Lluís.
Hola, Maria. Hola.
Una barreja que abans era o ets de ciències o ets de lletres, no? Ara això no, tot junt, no, ja?
Jo mai em vaig saber decidir. Mai vaig... És a dir, tenia pendent decidir si era ciència o de lletres, no vaig prendre mai la decisió i ara ja no la prendré.
Però això és visió de futur, perquè el futur va cap aquí. Sí. Clar, música, art, tecnologia, i ciència van a la una, tu creus?
No van a la una, però haurien d'anar molt més a la una del que van, perquè tenen la intersecció és molt més gran del que pensem. Molt més gran del que pensem.
Clar, tu ets el comissari d'una exposició que sembla, a priori, molt tecnològica, però ens interpel·la a nosaltres, els humans, i té més humanisme del que pot semblar en un principi, no?
Molt més. És a dir, hem intentat, evidentment que en aquesta exposició hi ha moltes pantalles, hi ha molts ordinadors, hi ha molt de codi, no podia ser d'una altra manera, però també hem fet un esforç molt gran perquè l'aspecte humà hi sigui present. Al final, la intel·ligència artificial és una cosa que hem creat els humans.
Totalment, clar.
No? És a dir, mira, recentment, en una conversa amb l'Oriol Rossell, em deia, a veure si el problema de la intel·ligència artificial és que és massa artificial.
Clar!
O que no és prou artificial. És a dir, que la veiem com aquesta cosa separada, la veiem com si fos una mena d'extraterrestre que ha arribat del més enllà, i si tu mires amb detall, és una cosa que és com una extensió de les nostres mans, dels nostres ulls, de les nostres orelles, és a dir, quasi podria ser vista com un aspecte més dels humans avui en dia.
Totalment. Quina és la idea principal de l'Expo? Per què heu dit anem a fer aquesta exposició? M'imagino que no veu dir, ara ha sortit el ChatGPT, ha revolucionat, anem a fer una exposició sobre intel·ligència artificial. Això s'ha d'haver fet d'abans, no? De més d'un any, no?
El procés nostre va ser ben bé de 2 anys. És a dir, que tota la...
No ve del boom
no,
aquest, no?
En absolut. El boom aquest ens va agafar ja treballant. Uh-huh. Aleshores, la idea era... És una tecnologia que està tenint un impacte. En el moment en què vam començar a pensar el projecte, no tenia un impacte tan gran...
Tan popular, diríem, no?
Exacte, però era evident que tindria un impacte. Teníem el BCC al nostre costat per poder-ho adreçar amb tot el coneixement, i la idea, si ho hagués de resumir, seria donar a conèixer, o inclús familiaritzar, és a dir, que la gent es familiaritzi amb una cosa que estem fent servir cada dia, però que encara ens és estranya. Aleshores, oi que la fem servir cada dia? Oi que ha vingut per quedar-se? doncs ha de ser que el ciutadà que no és necessàriament informàtic, que no és enginyer, que no és matemàtic i que no anirà a llegir el codi informàtic d'aquests programes i tingui una relació més propera, perquè és important que això sigui així.
D'aquí de lluny sentim que hi ha moltes visites guiades, se n'estan fent moltes ara, em deies, aquesta tarda n'hi ha 4 o 5, no? Tu creus, a mi em fa la sensació, he fet molts actes i veig que els que estan més receptius són la gent més jove, o sigui, a partir dels 15 anys, o sigui, parles d'IA i es queden escoltant-te tot el que els vull explicar. Esteu percebent aquest interès?
Sí, totalment. Per exemple, en el programa Àlia, d'aquí de la casa, que és un programa adreçat als instituts, ho hem pogut comprovar totalment, jo he de dir que era una mica escèptic, perquè pensava, vas a xavals de batxillerat.
En plan, anem a excursió a una exposició, a Quim Pal, no?
I que ja s'ho sabrien tot. I no, molt d'interès, moltes preguntes, molta curiositat, també preocupació pel futur, preocupació pel seu futur laboral, per com seran els seus estudis universitaris. La veritat és que és una bona notícia que la gent més jove, que és a qui realment això impactarà més, tingui aquesta actitud de curiositat i de voler-ne saber.
Quin és el concepte més complicat que expliqueu a l'Expo? Perquè, clar, o sigui, el tema és divulgació i ja, no sé, i en coses... Ara em deies, aquí darrere hi ha un dibuix que representa el cervell d'una... Explica'm què vol dir això, perquè jo he trobat complicadíssim.
El que tenim darrere nostra és una peça de l'artista d'Ito Manabe, on intenta... Saps que en la música electrònica sempre hi ha aquesta cosa de que els visuals semblen una mica random, no? Que no queda clar el vincle que tenen amb la música. Doncs en aquest cas, ell utilitza intel·ligència artificial per establir un vincle amb la música fort. Que és, aquestes imatges estan generades a partir de les ones cerebrals d'una persona que està escoltant la música. És a dir, que així l'artista aconsegueix que el vincle entre els sons i els visuals sigui realment vinculant, no? Sigui profund.
Hosti, és a dir, el cervell d'una persona li està fent els dibuixos, diríem, no?
Està generant aquests visuals.
Sí. I què és el que t'ha sorprès de tots aquests mesos de l'exposició? De quina manera ho ha rebut la gent? Hi ha alguna cosa que t'hagi realment sorprès? A banda d'això de la gent jove?
M'han sorprès moltes coses. M'ha sorprès... L'altra cosa que m'ha sorprès és l'interès de les persones que podríem considerar menys properes a la revolució digital. Persones de més edat o persones que no utilitzen les tecnologies digitals tan sovint. Aquesta gent està venint amb molta curiositat, amb mirada crítica i amb ganes d'aprendre. Uh-huh. Això també m'ha sorprès molt positivament.
Clar, segurament heu disfrutat molt amb aquest equip multidivers que heu fet això. I ara el repte, si has de fer alguna altra cosa, està molt amunt el llistó, no?
El llistó està altíssim. Està altíssim a nivell de continguts, està altíssim a nivell de col·laboració amb una institució científica tan important com el BCC. Jo ja ho penso, clar, perquè la tasca del BCC, allò, la seva feina és investigar.
Clar.
La seva feina, algú podria dir que no és aquesta. Que ells s'hagin atrevit a entrar amb el discurs cultural, no? a ficar-se a treballar en una institució, és importantíssim. I jo et puc dir que moltes altres institucions científiques a mi m'han preguntat, dient, escolta'm, el BCC està fent això? Com és possible que una institució tan important de recerca faci aquesta aposta per la cultura, no? Aleshores, ara el que s'ha de fer és que això no sigui flor d'un dia, sinó que
Clar.
Això segueixi.
Doncs mira, m'has donat una idea. Vaig a buscar el Jordi Torres.
Ben fet.
A parlar amb ell. És el que es va inventar la paraula. John McCarthy, la paraula intel·ligència artificial, 1955. És la primera vegada que va dir aquest terme. Que hi ha gent que no està gaire d'acord, perquè intel·ligència artificial...
Ja.
Mira, 1842, Ada Lovelace.
La matemàtica
crea un programa per al prototip d'ordinador digital de Charles Babbage. Va ser la primera programadora.
Ni la coneixia.
És fort. I ara cada any hi ha el dia Ada Lovelace, on molta gent a tot el món, dones i ciències...
Sí, la matemàtica, vale.
Sí, fan moltes coses i doncs, llavors, mira, aquí també la reivindiquen. N'he vist que també surt altres, la Grace Cooper...
Grace Cooper, sí.
I altres dones, però aquesta... Mira, IBM...
Sí.
També, mira, a IBM treballaven al principi amb els grans ordinadors, moltes dones, perquè tenien una manera de fer que dèieu que només ho feien les dones, perquè s'assemblava molt al tèxtil. Era com... Feien com unes coses que anaven molt bé per les dones.
Que bo, això.
La Joan Clerc, però bueno, l'Ada Lovelace va ser un abans i un després. Per tant, la primera programadora... La primera programadora va ser una dona.
I aquí no, si estaran per tot arreu, El que passa és que les ha de buscar.
No, i que fins fa poc no se sabia, S'ha visibilitzat fa molt poc. Per tant, ja tenim les dones. I ara hem d'anar a les dones del present.
Dones.
Dones. Dones a la IA. Ah, mira, a més són dues dones conegudes, eh? Pel programa. Sí, sí, sí. Mira, Mariola Covells, ella és la Carina Gibert, ella és degana de la, i és doctora en informàtica i és degana de la Facultat d'Informàtica, d'Enginyers Informàtics de Catalunya, i la Francesca Bria és economista i investigadora, ha fet recerques molt interessants. I clar, estem a la zona... Mira, la paraula legislació.
Però això, i entonces estes dones s'encarreguen d'això?
La Carina Gibert està fent d'assessora tant del govern català com a l'europeu a l'hora de legislar amb la IA, perquè ella és especialista en ètica.
Clar, ella és molt important.
Ella és informàtica, però ella diu que molt amb important. La IA hem de posar ètica.
Clar.
Parla molt
a mi això
de...
m'interessa moltíssim.
Clar, és que estem parlant de dones i en el tema dels algoritmes informàtics, segons quin contingut posem a l'algoritme, sí. Et pot fer unes prediccions o altres. Si sí. Mirem i posem informació del passat, i en el passat, per exemple, no hi havia dones, clar, hi havia biaixos de gènere.
Clar.
És a dir, la informació ha d'estar bé, no? Llavors, en aquest cas, doncs, ella sempre m'explica molt això, la Carina Gibert, sobre la IA.
I aquestes són dues dones potents i pioneres en això, per tant.
Sí. Sí, 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 perquè a més elles expliquen, sobretot la Carina, que quan... Mira, ella m'explica una cosa que ho trobo horrorosa. O sigui, diu que quan ella va entrar a la facultat per ser informàtica, hi havia més dones que ara en la facultat d'informàtica. O sigui, hem anat enrere. Sí, 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 diu que ella hi havia com un 30%, ara hi ha 15, un 20%.
Què dius?
Sí, 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 diu que hi havia més dones quan ella va entrar que ara.
I això per què serà?
No ho sabem.
No ho entenc, això.
Pels rols, perquè... No sé, no es fa prou de... No se senten interpel·lades per...
Llavors, aquesta part de la legislació, a mi em sembla... Jo reconec que no estic molt posada, però m'interessa molt pensar que hi ha gent que està pensant en això, saps?
El que passa que, clar, van molt tard, perquè s'està fent una llei europea que d'aquí que s'apliqui hi hauran sortit moltes altres coses.
Però a mi ja me tranquil·litza saber que hi ha gent pensant. És que això ja és, per a mi ja és superimportant.
Els que en saben diuen que hem de frenar una mica la IA perquè, i regular-la,
sí,
no? Perquè,
abans de continuar.
Abans de continuar.
Ser,
perquè estan anant molt accelerat.
Que sí o que no?
Clar, és que hi ha coses diferents, però la veritat és que si no fem res, si no regulem, hi ha una competència entre les empreses
però
que fan coses d'intel·ligència artificial. No, però sí que és veritat que de la mateixa manera que no pots treure un carnet de conduir fins als 18 anys, hi ha regulacions que s'han d'aplicar, o sigui, que no agafin les teves imatges per fer alguna cosa que no vols. Hi ha algun... És difícil.
I es pot fer, estic segura que es pot fer, clar. Si se vol, es pot fer. No?
Per tant, hi ha dones actualment.
Hi ha dones, molt bé. Estes dos tenim a ser l'exemple.
La Francesca i la Carina Gibert.
I la Carina.
El Jordi Torres és l'assessor científic de l'exposició, és investigador del Barcelona Supercomputing Center i és catedràtic de la UPC i acaba de publicar, o ja fa unes setmanes que ha publicat aquest llibre, La intel·ligència artificial explicada als humans en plataforma editorial. Hola Jordi, què tal?
Hola.
Llibre i exposició.
Sí, senyora.
No es pot demanar més,
eh? No es pot demanar més.
Recordo fa alguns mesos quan vas presentar el llibre
i
hi havia com unes 600 persones. O sigui, el tema de la IA interessa, no?
Sí, sí, sembla que sí.
I hi ha molt d'interès.
Sembla que sí.
Escolta, tu que fa tant de temps que estudies la IA, t'ha agafat una mica a contrapeu aquesta popularitat?
No, a veure, nosaltres, tant l'exposició com el Lluís ja t'ha explicat i com el llibre, ja estaven parlats i pactats molt abans. El que sí que m'ha impressionat és aquesta adopció de la gent, no? Que, com tu saps, no? És el nou rècord, no? D'adopció d'aquestes noves. I m'ha sorprès certament sí, però no la tecnologia en si, perquè és una cosa que ja existia. El ChatGPT-3 amb el que es va basar ja existia, i abans hi havia hagut el GPT-2 i abans el GPT, i abans de fet altres models de llenguatge. Per tant, més o menys nosaltres ja hi estàvem treballant. En el centre hi ha gent que està treballant amb aquests temes molt potents.
Evidentment, tu fa molts mesos, diríem anys, que estàs venint per preparar això, perquè tu has sigut a la sessió científic, no?
Sí.
De quin de les moltes coses que hi ha interactives, de quina és la que t'agrada més? O d'una que diguis que no us podeu perdre veure això, concretament?
A veure, em tocaria dir que no ens podem perdre la del BCC, diguem-li, que és una explicació molt ben presentada, que la gent del CCCB són meravellosos i han sabut explicar i posar en bonic el que nosaltres fem. Són 7 projectes on s'explica per què la intel·ligència artificial, gràcies a la supercomputació, però sobretot la intel·ligència artificial, aporta valor i ens ajuda a fer un món millor. I una mica per equilibrar a vegades aquestes visions que s'exageren des del meu punt de vista, no? De més distòpiques, i que la part més fosca de tot això, que també hi és, també hem de controlar.
Quan entres a l'exposició, primer que hi ha és l'apocalipsi, no? O sigui, gent dient mil coses de que el món s'acabarà i coses d'aquestes que vosaltres diuen, a veure, tranquils.
Exacte.
Clar, evidentment que per fer servir la intel·ligència artificial es necessiten dades, no? Correcte. El supercomputing, clar, ordinadors que suporten un munt de dades, no? Hi ha un concepte que no m'ha explicat massa i que jo crec que serà tendència aquest 2024, que és el concepte dels bessons digitals. Ens podia explicar, Jordi, perquè ho entenguem, què són els bessons digitals?
Sí, el bessó, com el nom diu, és algú com tu, però en aquest cas digital, i és una simulació de tota la vida, perquè finalment la intel·ligència artificial no deixa de ser la informàtica de tota la vida, és la més evolucionada. Són dades que amb un programa es processen amb una màquina, però això a l'engròs. I el bessó digital, diguem-li, és un duplicat teu, en el cas de la medicina és molt evident. Ara mateix només s'està fent d'òrgans concrets, però s'intenta fer en un laboratori virtual provatures de veure com una química, un medicament, interacciona amb la proteïna, amb el nostre cos, i veure com allò va. I, de fet, gràcies a la supercomputació, pots fer moltes proves en paral·lel i decidir quina va millor. Evidentment, després has d'anar a la clínica i provar-ho i veure si hem anat bé o no. I això t'ajuda a millorar el model, però sobretot, diguem-li, podem avançar en el temps diagnòstics i es poden fer coses que funcionen molt bé. Però no deixa de ser una representació...
Una rèplica teva, però no confondre amb un avatar, perquè un avatar pot tenir característiques diferents. Allò és algú calcat com tu en digital, no?
En digital, el cas del tema del canvi climàtic, s'estan fent bessons digitals de la Terra per intentar veure, simular, què passaria si fem alguna cosa. Gràcies a la supercomputació, el temps el pots accelerar, diguem-li. El rellotge va més ràpid, això és l'avantatge. És a dir, tu pots saber com allò pot afectar. Evidentment, els models són matemàtics i els hem d'anar ajustant amb la praxis, però, clar, això em dona molta informació. Però no deixa de ser un programa que representa el que tu estàs fent, tot de forma digital.
Estic entenent perquè els investigadors i investigadores parleu tant de bessons digitals perquè és una eina que us va molt bé per provar, no?
Clar, i gràcies a la supercomputació això permet que nosaltres en menys temps puguem simular molt en el futur. I gràcies al supercomputador que tenim ara, no?, que té aquests, sabeu, no?, té 340 i 15 zeros d'operacions per segon. Clar, això et permet fer coses que en el Marenstrom 3 feies en un any, en el 9 permetrà fer-ho en un dia. Això sobre el paper, com tot s'ha ajustat, però la magnitud són d'aquestes, clar, imagina't.
I aquesta zona que estem ara, que té a veure molt, he vist que parlava molt del joc, evidentment aquí hem vist que hi ha com, no sé si és l'interior del Deep Blue, però m'ha semblat, no?, que parlàveu del Deep Blue, que és la primera màquina que va guanyar l'home fent escacs, que sempre la gent parla, i això també té a veure amb el joc, no? Explica'ns una mica què és aquest lloc on estem ara.
Sí, això és la part final, que explica una mica de la història de la informàtica des de mitjans del segle passat, des d'Alan Turing. Alan Turing, ja al mitjans del segle passat, volia crear una màquina que guanyés a l'humà jugant escacs. Escacs sempre ha estat un joc per mesurar la intel·ligència. Llavors van caler quasi 50 anys, fins al Deep Blue, com tu dius, l'any 97 del segle passat, perquè una màquina guanyés a Kasparov, el millor jugador del món. I des d'aleshores es van anar millorant les màquines i arribar, per exemple, el 2016, com tenim aquí, en aquesta instal·lació, que és a l'AlphaGo, que és la primera màquina que guanya el Go. El Go és un joc molt antic, de 2.500 anys d'història en el món d'Àsia, que és molt més estratègia, semblava que era impossible. Doncs es va crear una màquina que se li va donar moltes partides d'humans i va arribar a guanyar, diguem-li. I això, al cap de 2 anys, el 2018, es va crear AlphaZero, que és donant-li les regles del joc, ella sola aprenia. És a dir, De fet, la màquina jugava contra ella mateixa, com sabia les regles del joc, anava veient, ara he perdut, ara i tal. I això, de fet, ho fem tots una mica, podríem arribar a aprendre. El que passa que, novament, trigaríem molt de temps a saber-ne. Doncs aquesta màquina, diguem-li, amb les regles soles, en qüestió de dies, equiparava l'AlphaGo. I en qüestió d'un mes, més o menys, va ser capaç de ser la millor jugadora del món, amb diferència, amb una mètrica determinada. Clar, quin interès té això del joc? El joc és precisament una eina, un repte que no té risc, diguem-li. Perdre no vol dir res. Llavors, amb això s'han creat algoritmes per guanyar, i un cop es tenen aquests algoritmes per guanyar, es poden aplicar altres camps.
Ah, és un patró per explicar clar, altres
llavors,
camps.
AlphaZero es va aplicar a la biologia computacional, que era un repte de la gent de la biologia computacional des de feia molts anys, i perquè les proteïnes, diguem-li, de cara a la medicina, l'important és la forma que té en 3D, no la seva codificació genètica. I això era molt complex de treure un laboratori. Doncs DeepMind, usant aquests algoritmes que ja havien usat per AlphaZero per jugar al Go, ell sol va aprendre com era la forma de moltes proteïnes, i això ha estat un abans i un després de la medicina.
Per tant, bueno, això tot interrelacionat realment,
sí,
no?
Vull dir que no. Clar.
Està molt bé.
Clar.
Escolta, Jordi, moltes gràcies per totes aquestes explicacions.
Gràcies,
si us sembla, mira, marxarem al programa explicant-vos exactament, estava parlant del Mare Nostrum, quin número és, el 9?
Ara el 9 és el 5.
El 5. Doncs mira, tenim la sort de comptar amb un vídeo super explicatiu de què fa el Mare Nostrum 5. Fins aviat, adeu.
El tenim just aquí darrere en aquest edifici tan bonic, de la planta baixa per amunt i tenim els nostres investigadors treballant, de la planta baixa per avall i tenim l'ordinador i totes les instal·lacions al voltant perquè funcioni. A Europa, ara mateix, hi haurà tres grans màquines en funcionament, una a Finlàndia, una a Itàlia i el nostre Mare Nostrum 5. Per tant, ens situen al top 3 europeu dels serveis als investigadors en supercomputació. I la segona idea és que amb això Europa es torna a posar a dalt de tot a nivell mundial. És a dir, avui nosaltres el que podem afirmar és que els investigadors europeus, gràcies a aquestes tres màquines, poden competir amb els seus col·legues als Estats Units, a la Xina o al Japó, amb igualtat de condicions, i jo crec que això és el realment important. Un supercomputador no és més ni és menys que milers d'ordinadors, més o menys com els que tenim a casa, connectats entre ells amb una xarxa d'alta velocitat, que ens permet fer el que en diem paral·lelisme. És a dir, a la vegada, demanar que cada ordinador faci un càlcul diferent i així anar molt més ràpid. Aleshores, sobre aquest ordinador es poden programar molts tipus de programes. Programes d'intel·ligència artificial per resoldre problemes científics de medicina o del que sigui, o programes de clima, d'enginyeria, d'astronomia, també per resoldre problemes científics. La tecnologia quàntica vindrà després. És a dir, aquests supercomputadors són, diríem, clàssics, basats en silici, com el que tenim a casa, i ara comencem aviat a instal·lar ordinadors basats en dispositius quàntics, que són molt complexos d'explicar, però que l'important és que podran complementar aquests ordinadors clàssics i treballar conjuntament, perquè hi ha problemes matemàtics que uns els fan millor i problemes que d'altres els faran millor. I de fet, nosaltres ho tenim tot físicament connectat, i he dit que aquí, en el nostre edifici, tenim el Mare Nostrum 5 instal·lat, però just aquí al costat, que hi ha aquesta església antiga, és on dins tindrem els ordinadors quàntics. Per tant, els podrem tenir junts, connectats físicament, perquè treballaran conjuntament amb els mateixos problemes. En el món científic, la col·laboració internacional és el normal. Tu treballes en un tema i ho fas amb tots els teus col·legues d'arreu del món, no? Els grans, jo diria, països o blocs mundials tenen les seves infraestructures de comunicació. Als Estats Units hi ha 5 grans centres, a Europa tindrem 5 grans ordinadors, a Àsia passa, al Japó i a la Xina una mica el mateix. Ara volem una mica fer la següent volta, que és no només que cada gran continent tingui les seves màquines al servei dels seus investigadors, sinó que aquella col·laboració que hi ha científica també sigui tecnològica, podem compartir l'accés i la tecnologia entre els diferents centres de supercomputació, sempre per ús científic.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.